si lo tengo yo, no lo tienen ellos, entonces no tienes problema.
Vamos a estar menjant allà uns petits sangus.
¡Al loro!
De partido a partido.
Qué gran pregunta, ¿eh? ¿Es tuya?
Que me con la suya.
Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón.
Si no tinc raó, me la tallo en Pac Monja.
Película favorita, Torrente.
Bon Nadal a tothom.
El futbol és així. O no?
Pràcticament 25 minuts del matí, darrere tertúlia de futbol d'aquesta temporada. Luis Mimendizábal, com estàs? Molt bon dia.
Pues molt bé, una darrera tertúlia que coincideix amb la final del Mundial.
I,
no?
I qui pensava com a mínim a mi, qui m'anava a dir qui que la darrera final? Tertúlia de futbol de la temporada del Són 4 dies coincidiria amb una final Argentina-Espanya? Gonzalo de Martorell, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, doncs també amb moltes ganes de veure aquest partit, que per mi és probablement un dels partits amb les dues millors seleccions que et pots veure en aquest moment.
Miquel Sanchís, com estàs?
Sempre bé.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
També aquesta finalíssima que s'havia de jugar, recordem.
Sí, sí.
I que al final no es va jugar, el destí ha volgut.
I que els argentins
que al final
sempre...
sí que jugarà.
Sí.
Que els argentins sempre han culpat com si Espanya no hagués volgut jugar aquella final. I se'ls ha de recordar que hi havia tot el tema del Covid entremig i que després la van voler portar al Santiago Bernabéu. I ells no la... És a dir, tampoc és cert que Espanya no l'hagués volgut jugar. Però, en qualsevol cas, sí.
Ara es disputarà.
Estem parlant d'una finalíssima.
Ara es disputarà. Xavi Gamper, com estàs?
Bueno, en espera de les 9 de la nit.
A veure, aquest compàs d'espera. Aquesta prèvia, mira, farem una prèvia de gairebé 12 hores. Són 9:26 minuts del matí. Escolteu, tenim allà a Nova York un bon amic d'aquest programa, el Pau Torres, que viu a Nova York. Li hem demanat que en aquestes hores prèvies que ens expliqui doncs, les sensacions i l'ambient que es viuen en aquests moments previs, aquests minuts previs a nivell social d'aquesta final entre Argentina i l'Espanya a Nova York. Anem a escoltar-lo.
Aquí a Nova York la ciutat ja està tota preparada per la final de la Copa Mundial del Soccer, del nostre futbol. D'entrada, els americans no són els majors aficionats d'aquest esport, però sí que és veritat que això ha canviat aquest últim mes, amb els partits que hem anat veient. Nova York també és una ciutat amb moltes diàspores, amb persones d'arreu del món, i s'han pogut veure festes donant suport a cadascun dels equips, amb fans de cadascun dels països. I ara, evidentment, amb la final, tot està preparat per Argentina, per Espanya. Els argentins van celebrar la seva victòria a les semifinals a Times Square i avui hi ha watch parties, aquestes festes per veure la final a tota la ciutat. Els espanyols, els fans espanyols es reuniran a Little Spain, a la Nacional, a pantalles gegants a aquestes comunitats, a aquests bars i restaurants espanyols que han preparat festes molt especials per celebrar la final i possiblement la possible victòria a la segona Copa del Món de l'equip espanyol. Recordem l'anterior del 2010 i ara, 16 anys més tard, podria tornar a passar. Molt bon rotllo. Nova York està tenint un estiu molt, molt esportiu. Primer vam tenir la victòria dels Knicks de la NBA, amb una victòria que feia molts, molts anys, més de 60 anys que no passava, i ara tota la ciutat preparada amb festes per veure la final del Mundial de Futbol. Hem estat aquests dies passejant per tota la ciutat, al Rockefeller Center, tenen per exemple una copa de 8 metres, la Copa del Mundial, feta amb Legos, i a diverses zones de tota la ciutat també s'ha pogut veure, doncs, per exemple, activitats per nens, per jugar a futbol, periodistes fent les seves connexions en directe, i ha estat doncs, un moment molt bonic, molt emotiu, i també finalment s'han solucionat els problemes d'entrada per aquells fans que volien arribar a la final i anar fins al camp, a l'estadi, que està a Nova Jersey, l'estat del costat, i per tant s'ha d'agafar el transport públic per arribar-hi. Al principi semblava que seria molt car, per anar amb tren són $100, però finalment s'han posat uns busos llançadora per només $20, anar i tornar, que han pogut fer que sigui molt més econòmic a veure aquesta final. Estem pendents, ja preparats, per veure quin serà el resultat i, si cal, també per sortir a celebrar-ho quan acabi el partit. Una abraçada.
Estem expectants, ho dèiem abans, però escolteu, vosaltres, el Pau ens explicava des de Nova York, com ho viureu aquesta a nivell personal? On estareu? Quins plans teniu? A veure, explica'm una mica, Miquel.
Bueno, jo estaré a casa tranquil, vull veure el partit tranquil, la botella de cava preparada en la nevera i bastant confiada que Espanya avui guanyarà el segon títol mundial de la seva història.
Xavi.
No, jo m'han convidat a un bar, però no sé encara què faré, perquè és que crec que hauria d'estar d'esquena. Jo preferia estar igual que amb els senzillers a casa, tranquil·lament, amb una birra, crispetes, el que faci falta, i esperant que Espanya guanyi ara. El que passa és que, bueno, ja ho veurem.
Gonzalo.
Igual, a casa, vinc als anys d'anar a fer el... coses multitudinàries amb el futbol, ja se m'ha passat.
Se'ns ha passat l'arròs.
Se'ns ha passat ja. Jo ara, abans de sortir de casa, pregunto quan tornaré? Es pot aparcar? Podré seure? És el que jo pregunto quan em conviden a sortir. Doncs amb el futbol faig el mateix. A casa, tranquil·lament, i esperant a veure, com dius, a veure quin és el resultat. Jo també vull que guanyi Espanya, però igual que tu tinc por, perquè juguem contra un equip molt canxero, un equip que fa que allò que se'n diu a l'altre futbol, que Espanya no sap fer-la, perquè Espanya és un equip que juga amb guant blanc. Avui hi havia una entrevista al periòdico amb el Gerard Piqué i el titular és a Espanya no li agrada el contacte, és a dir, fa un futbol de guant blanc molt maco, però quan té que entrar en el fang no està còmode. I en canvi aquest és el lloc en el que l'Argentina es mou millor. Veurem, jo estic d'acord que si Espanya té la pilota, Argentina patirà. Però em preocupa això, aquests 10-15 últims minuts d'Argentina, on aniran ja
a saco...
Sense miraments.
Amb el ganivet a la boca i que això em preocupa.
Ara et pregunto, Luismi, però deixa'm escoltar... perquè hem trucat a la Clara Navarro, perquè passarà alguna cosa, que és que hi ha parelles que veuran aquesta nit del partit...
Que són vistes.
I clar, que una persona anirà amb una selecció i l'altra amb l'altra. Aleshores, això com es gestiona? Clara Navarro, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
A veure, explica'ns, aquesta nit, quina és la situació, el que ens puguis explicar, a casa teva, a veure.
Bueno, de fet, estic aquí amb la meva parella, amb el Nacho. Ell és argentí, jo sóc espanyola, però sí que és veritat que avui cadascú se'n va a casa de qualsevol amic a veure la seva selecció. I jo me'n vaig amb les meves amigues... i ell se'n va amb els seus amics.
Heu decidit, pel que pugui passar, un com les aficions, separades,
bona filosofia,
no?
Bona filosofia.
Sí, sí, sí. I passi el que passi, si no, ell no torna a casa.
Ui. Què vols dir, Clara? Ai.
No, vull dir, si guanya Argentina, doncs que es quedi a casa del seu amic.
O sigui, que hi haurà represàlies, eh?
Molt bé, Clara, estem amb tu. És bé, si guanya Espanya, també represàlies. Per haver guanyat.
Estarà enfadat.
Escolta, Clara, com es gestiona? Perquè, clar, parlem d'un mundial de futbol, però, clar, a nivell de parella, com l'heu viscut? Perquè sempre és així, veieu partits junts, com ho fèieu?
Sí, bueno, de fet, que ho digui ell també, que el tinc aquí.
A veure, Nacho, a veure.
Hola a todos.
Hola, ¿qué tal? Cuéntanos tu punto de vista, a ver.
Yo la tengo complicada, la verdad. O sea, me toca dormir afuera sí o sí. Feliz, pero me toca dormir afuera.
No, pero sí que es verdad que cuando jugaba a España, él iba con España, cuando jugaba a Argentina, yo también animaba.
No, vale eso. Que sepas, Nacho, que estamos apoyando aquí, desde el programa, estamos apoyando a Clara para que tenga represalias contra ti, tanto si gana Argentina como si gana España. O sea, que lo tienes jodido, amigo.
La verdad que fue de las peores finales, porque la tengo jodida de los dos lados.
No querías llegar a este punto, ¿no? Exacto, no te imaginabas esta noche exacto. Llegar a este punto.
Exactamente.
Oye, Clara, Nacho, ens feia gràcia perquè arran d'una companya de la Natàlia ens va dir, escolta, conec una parella que és divertida, que us explicarà aquesta visió i volem que estiguéssiu amb nosaltres amb aquesta darrera tertúlia esportiva parlant d'aquesta final Argentina-Espanya del Mundial. Clara, Nacho, sort, mucha suerte y oye, que pase lo que tenga que pasar, es decir, ya mañana si queréis, la Clara que me envíe un WhatsApp y que me diga a veure cómo ha pasado la noche todo.
Ya, ya, ya. diré, ja et diré.
Perfecte, muchas gracias.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Gràcies.
Tanquem un moment el tema mundial, un segon, perquè anem al Tour de França.
Cabré.
Que també ens tenim a la situació doncs, força interessant. Cabré. Ahir, Pogacar, nova exhibició. I tenim, com sempre, ens acompanya aquí al programa l'enviat especial de Ràdio Nacional al Tour de França, Jorge Agüero. Jorge, com estàs, company? Molt bon dia.
Què tal, David? Molt bon dia des de Suïssa, eh?
Des de Suïssa, molt bé.
Ja estem a Suïssa.
Clar, és veritat, veritat, Suïssa, sí. Sí, sí.
Ens ha tocat fer nit aquí perquè, bueno, avui la cursa arriba als Alps i ahir acabava tota la part dels Vosgos, així que, doncs, de camí, el punt intermig, doncs, era Berna per poder fer nit, que vam arribar, la veritat, bastant tardet, i bé, i avui, doncs, nova etapa de muntanya. Sí, sí, avui veurem què és el que vol fer Tadej Pogacar, que ja sabeu, tu ho deies abans, no?, l'absolut dominador de la prova. Ahir, quarta victòria en aquest Tour de França, que fixeu-vos-hi per posar-ho en una mica de perspectiva, eh? Va ser la 25a victòria de Tadej Pogacar en el seu històric del Tour de França, la cursa. Està a només 10 victòries d'etapa de Mark Cavendish, que és el ciclista que més en té, que ja està retirat, un sprinter molt bo de fa anys, i aquest rècord, doncs, evidentment no el podrà assolir en aquesta edició del Tour de França, però el que sí que encara està a temps és el rècord de victòries d'etapa en una sola edició, que són 8 etapes i que el tenen 3 ciclistes, entre ells el mític Eddy Merckx, el caníbal. Així que sí, nova exhibició de Pogacar, la general, doncs, absolutament per ell, 4 minuts 30 segons, 4 minuts i mig respecte a Jonas Vingegaard, que segueix en segon, i ara, doncs, més aviat la cosa està una mica donant per fet que el maillot groc, si la salut i la sort respecte a Pogacar, doncs una mica l'emoció, sobretot, és veure qui acabarà completant el podi, que aquí, doncs, tenim el Juan Ayuso encara amb totes les possibilitats, cinquè a la classificació general.
A veure, és el que tu ara apuntaves, Jorge, no sé si aquí a la taula compartiu, a Pogacar, dominador absolut, el tema és qui acabarà segon, qui acabarà tercer, oi?
Jo volia comentar
que... No, Vingegaard quedarà segon. Estic convençut.
Sí?
Segurament, però ahir li va...
Un ciclista de molta categoria. El problema que hi ha és, clar, s'ha trobat amb un monstre davant.
I ahir li va avançar Pol Seixas, va avançar a Juan Ayuso, que anava una mica...
Amb Pogacar Vingegaard està passant una mica com Anquetil i Pulidor... com
Eterno Segundo.
Sí, sí, és a l'Etern.
Però Pulidor no va guanyar res i
no, Pulidor no va guanyar res. Sí, sí, és veritat.
Teniu tota la raó, però sí que és veritat, no? Vingegaard comença a ser aquest duel, no, de que sempre
a veure aquí com es completa aquest podi.
El tema serà només el tercer lloc. Per mi el tercer lloc. Ho van dir ahir mateix quan mirava l'etapa a TV1, no? Que deien que el tercer lloc està caríssim. Està caríssim.
Jorge, sí? Ho veus així?
Sí, perquè està Benepol, i està Pol Seixas...
Sí, no, i Pol Seixas, que ahir, la veritat, va fer un etapon, es va una mica rellençar, no?, el ciclista francès, que és un nano de 19 anys que arriba de fer una molt bona temporada en les curses, en les clàssiques de primavera, debuta al Tour de França, és la nova esperança del ciclisme francès, i bé, i doncs de moment està complint en les expectatives. Evidentment, era utòpic pensar que li podia lluitar l'altura de Tadej Pogacar, però ara mateix Pol Seixas està quart a la classificació general, i bé, i sembla que camina bastant bé el noi, o sigui que veurem. Estarà ja una mica també la cosa, perquè ja sabeu que Juan Ayuso, doncs, també per edat aspira a guanyar el maillot blanc. El va perdre, de fet, ahir, en detriment de Pol Seixas, i aquesta també és una mica la lluita, donant per fet també que podria ser Vingegaard segon, no? Doncs qui completarà el podi? Si Evenepoel, si Pol Seixas, si Juan Ayuso, o també un alemany molt bo, també company de Remco Evenepoel, el Florent Lipovic, doncs, que també està ficat en aquesta lluita.
Jorge, a mi el que em va sorprendre és lo ràpid que Pogacar es va destacar. És a dir, estem parlant que en el primer terç de carrera ja havia deixat clar que anava
sí,
per la cursa.
No, i fixa't, Gonzalo, que sí. Deien que aquest era un tour en tipo Gatxar pel recorregut, sí, no? Sí. Que era un tour doncs, que podria estar obert fins i tot fins a la darrera setmana. I bé, doncs ha demostrat que no és així. Primera gran etapa de muntanya, exacte, que va ser aquella doncs, que va acabar a Gavarnie-Gédré i que es va pujar abans al Tourmalet. Sí, sí. I doncs aquí ja va fer saltar la banca Tadej Pogacar, sí, sí.
Uh-huh. Jorge Agüero, t'agraïm moltíssim. Sempre que ens acompanyis t'estarem escoltant. Com et dic, t'escoltem sempre. Avui recordem aquesta etapa duríssima, 183 quilòmetres, 5 ports de muntanya, sí. I t'escoltarem a l'antena d'aquesta casa de Ràdio Nacional. I personalment, escolta, que és un plaer fer ràdio amb tu i que ha estat un luxe i un privilegi aprendre del món del futbol i de l'esport amb vosaltres. I escolta, també una abraçada enorme, Jorge.
Deixeu-me, David, que us digui una cosa. Suïssa, avui està amb Espanya, estic veient aquí al fons del carrer, a veure, un nano amb la samarreta d'Espanya, i el senyor que ens ha atès molt amablement en l'hotel aquesta nit, que parla molt bé el castellà. Espanya o Argentina esta noche?
España, claro que sí. Todo el mundo está rezando. España, claro que sí.
Quin accent suís que té.
Si tú no lo puedes lograrlo, te lo vamos a regalar.
Els tenim a favor nostre, eh?
Els tenim a favor, els tenim i juguen, fan a favor nostre. Jorge, una abraçada gran.
Gràcies, una abraçada, companys. I sort per aquesta nit, eh?
Sort, exacte.
Li anava a saludar amb suís, però...
Ui, anava, fes-ho ara, que t'escoltarà a l'antena.
Gruets imitant d'Ander.
Escolta, fantàstic, tu, això. A veure, tornem al Mundial, aquest Argentina-Espanyol. Lluís, tu què faràs? Quin plan tens? Com no t'he dit abans?
No, jo aniré a casa d'uns amics.
Molt bé, perfecte. Jo estaré a casa, eh? A casa també sóc ja d'edat de sofà, ja sí, tranquil·litat sí.
I és nit, doncs. Són més joves, eh? Que
nit de pitxa.
No com tu i jo, que ja tenim una edat.
No, però prefereixo tranquil·litat i...
És que si hi ha pròrroga i penal, s'acaba molt tard i has de tornar
a casa. Has de tornar,
casa,
és borratxo, és diumenge i aleshores no
si guanyes perquè tornes amb ploma a l'ala i si perds perquè tornes sí. Deprimit. Dius, bueno, almenys a casa tanques la tele, me vaig a dormir, demà serà un altre dia, ens tocarà aguantar la turra inhumana dels argentins si guanyen. Això és el pitjor.
O sigui, ai, que t'escoltarà el Nacho, ara que tornarà a trucar,
Hi ha molts motius, per voler que guanyi Espanya. Doncs alguns perquè ho senten, altres per simpatia, altres per afinitat, però n'hi ha un general per no aguantar la turra dels argentins.
I com no hi ha a Barcelona... Els argentins estan mal vistos a Sud-amèrica, ho sé, perquè quan he estat tant allà... O sigui, són una mica arrogants entre nosaltres.
No! Ara, no!
Que no se'ns enfadin, sisplau, que no tothom és així. No. Que no se'ns enfadin, sisplau, que tindrem una allò de trucades ara. Escolteu, futbolísticament, va, jo deia... I jo era el primer partit d'Espanya, recordo aquí, fent inclús... Brometes, hi-hi, ha-ha, ui, Cap Verd, Espanya no marca gols, ui, a veure, i 19 de juliol m'ha fet una plantofada futbolística davant de la meva ignorància dient final contra Argentina, escolta, el camí d'Espanya, com el definiríem en aquest Mundial fins arriba aquesta final, Miquel?
Pues jo el definiria com el triomf del xoc de posició. Espanya és l'estàndard del xoc de posició avui en dia. Jo recorde l'any 98, quan eliminen a Espanya que no passa la primera fase de grups, amb Clemente, que Guardiola va dir, sabem a què juga Alemanya tots, sabem a què juga Itàlia, sabem a què juga Brasil, però a què juga Espanya? Perquè llavors la fúria i los cojones i tot això, això no és un model de joc. Avui en dia, 30 anys després, hem vist una final de la Champions amb dos entrenadors espanyols, hem vist una final de la Champions femenina que guanya un equip espanyol, el Barça. Jo realment soc molt optimista i crec que el futbol total que va portar Rinus Michels avui l'interpreta millor que ningú el xoc de posició de la selecció espanyola.
Xavi.
Això del futbol total podem parlar-ho, eh?
Ui, parlem.
A les conferències del Barça doncs ja diem que el joc aquest de possessió el va portar Jack Greenwell als anys 20.
Sí.
Ho sabíeu, això,
sí,
eh?
Sí, perquè a més ens sembla que Greenwell va entrenar als Sants, també.
I a l'Espanyol, també, perquè el va fotre fora Arcadi Balaguer, el president que va anomenar la dictadura de Primo de Rivera. Però ara no entraríem en això. No, a veure, jo segueixo dient que el futbol són detalls, avui em dic, i més en un partit així. A veure, us convindreu amb mi que el partit de França-Espanya, no que ho decidís, però va decantar-ho bastant al penal que va haver-hi, m'entens? Ja França va perdre els papers i ens Espanya va passar de dominadora absoluta, que va fer un partit increïble a Espanya l'altre dia. No estic buscant una excusa, però és que són detalls. Imagineu una expulsió, un gol en fora de joc, qualsevol cosa pot decantar un partit. Llavors jo no m'atreveixo a fer un pronòstic clar, d'aquest partit.
Gonzalo.
No. Mira, jo crec que és un equip d'autor. Què vull dir amb això? Té que a Luis de la Fuente se l'ha criticat molt. Jo també haig de reconèixer que no ha sigut mai un... No va ser al principi sant de la meva devoció. Més per qüestions extraesportives, potser, perquè el trobo un bienqueda, no? I a mi la gent bienqueda no m'agrada. Però està clar que esportivament s'ha reivindicat, perquè ha pres decisions difícils, la decisió mateix de deixar fora Pedri ningú l'hagués pres, i tot i està sortint bé. Per tant, jo crec que aquest és un equip d'autor. I sobretot és un equip jove, és a dir, la base d'aquest equip... podem tenir-la d'aquí 4 anys encara siguent molt competitiva.
Luismi?
Jo sí, li dono la raó perquè jo crec que aquest Mundial reforça encara més el paper de la Fuente. Jo crec que és una persona que no s'han tingut en compte el seu passat. Ha guanyat títols en la sub-19, la sub-21, i sembla que era un benvingut d'un recent arribat, no? I jo crec que surt reforçat. Surt reforçat perquè les decisions, els canvis que fa, li donen la raó. L'han donat la raó tot.
Parlem ara de la Fuente, però deixeu-me escoltar, recuperar breument un tall de Luis de la Fuente i Scaloni, els dos seleccionadors, que parlen precisament d'un dels altres duels d'aquesta nit, que és Messi, Lamine Yamal.
Messi és un jugador irrepetible. Es un talento descomunal y sobre todo además un ejemplo para los deportistas más jóvenes, su actitud, su comportamiento, con la edad que tiene en este Mundial que está haciendo tan espectacular. Pero Lamine tiene que ser Lamine. De la manera que mejor podemos ayudarle es apoyándole, ayudándole a que siga siendo el Lamine que hemos conocido porque tiene también un potencial a futuro excepcional.
No, sería bueno que nos encerraran en la habitación. ¿Qué vamos a hacer? Juega muy bien, y bueno, es un patrimonio, como digo, del fútbol que va a dar demasiada alegría a España, esperemos que el domingo no, pero son jugadores difíciles de marcar, tanto Leo como él.
De la Fuente i Scaloni, que no, Luismi, tu m'apuntaves, crec que també és un duel entre alumne i mestre.
Alumne i professor, perquè Scaloni de la Fuente va ser professor de Scaloni en l'escola d'entrenadors.
Sí. I viu a Espanya, Scaloni.
I tenen molt d'afecte.
O sigui, que Scaloni sí. també s'ha tret el títol d'entrenador a Espanya.
I
Espanya,
no, de fet, ell viu a Espanya. Sí, 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 no sé si és a València, crec, no?
Sí, viu a Espanya.
Crec que a València.
Jo el recordo de l'època del Depor. Imagineu-vos si el meu futbol és record de jugador del Depor, d'aquell gloriós Depor que torna a primera aquesta temporada. Que el veurem jugar.
No oblidem que Lamine surt d'una lesió, també. És una cosa que també hi ha que tenir en compte. No arribat a l'estat màxim.
Jo ho deia abans d'entrar. Jo crec que s'està sent una mica injust amb Lamine. Per mi, Lamine està jugant bé,
Molt ho dic bé. No, està fent un gran Mundial.
Està siguent estel·lar. No està siguent estel·lar. I jo crec que ell té moltes ganes d'estel·lar i jo confio, fixeu que això us ho diu un perico, I jo confio que avui sí que serà el dia que farà clic i ens ensenyarà la seva versió. Però, en qualsevol cas, Lamine està jugant bé. És que s'està parlant de Lamine com si s'estigués arrastrant pel camp. I
només
li
ha faltat marcar.
Jo crec que està jugant, molt bé, Lamine.
Un munt d'ocasions. Inclús, n'hi ha una ocasió que és la típica, que ell xuta el palo llarg a l'esquadra, però jo crec que és tan llest que veu a Courtois. I Courtois probablement és el porter que més ha estudiat a Lamine de tot el món. I la tira per el pal curt, perquè sap que Courtois ja havia pegat el pas cap enllà. I
se li va fora, però per...
Sí, per molt poc. Va generar un munt d'ocasions, pràcticament va ser l'únic. Recordem que contra Bèlgica marquem dos rebots, i el segon quan ja no està Courtois. Sí. Però, i després contra França, la jugada de Pillo de provocar el penal,
jo,
molt bé.
Jo si he de posar un Perú, a la selecció espanyola, que està jugant gairebé perfecta, és que a vegades li costa molt xutar des de fora de l'àrea. Els gols contra Bèlgica van venir de dos.
Sí.
Un xut de Dani Olmo i el no sé qui ho va fer.
Pedro Porro, no?
Sí, Pedro Porro.
Porro va ser també, sí.
És potser per... Jo que ja sabeu que...
Bueno, Mikel Merino.
Mikel Merino. Jugadors com Pedro Porro o Oyarzabal ja, a la darrera Eurocopa ja va marcar el gol decisiu, és a dir, però Oyarzabal, Merino, Pedro Porro... són Baena...
El mateix Fabián també.
De les grans sorpreses d'aquest Mundial, que potser aquí deia la llista de convocat, no? Baena és el jugador, no? És un jugador que...
I la gran diferència amb la selecció del 2010. Perquè la selecció del 2010 línia per línia, tots sabíem que estaven alguns dels millors del món. És a dir, el porter, en aquell moment el millor del món, Xavi, Iniesta, inqüestionablement els millors centrocampistes del món.
I Busquets.
Busquets, Puyol, és a dir, Puyol. En aquella era una selecció que deies, hi ha els millors del món. Aquí no, eh? Aquesta és una selecció salvant Lamine, potser salvant Pedri, dos, va, us deixo sí. posar algun nom més, però tres, és una selecció d'obrers, de treballadors de futbol. Mm. I aquesta és segurament la gran diferència, ho dic amb tota la simpatia, no pas com una cosa negativa. Sí. I per mi aquesta és segurament la gran diferència entre la selecció del 2010. És a dir, aquesta és una selecció de... això, d'obrers, de treballadors, de picapedreros. No?
Com a equip és més fiable i surt un avantatge que la selecció del 2010 encara havia de superar aquest complex històric de que no es guanya res. Tenim un equip molta qualitat, ha passat en tot el
mundial. Com Wembley. Com Wembley.
Exactament. Sí. I aquesta no, aquesta ha guanyat. Ha guanyat una Nations League, ha guanyat una Eurocopa.
És que ha encaixat un gol només en tot el campionat.
La defensa... Sí. D'Espanya, de la selecció, és, o sigui, és d'una solidesa
sí.
Que és de les millors. Bueno, de fet, està...
Cobercí està fent un mundial... Cobercí està fent un mundial espectacular.
Ah, extraordinari.
I no ens oblidem de Rodri. Rodri, que també estava, que si tocat, que si no ha jugat...
Sí, però és el que dèiem de les estrelles, Rodri, que és pilotador, tothom deia, bé, està fatal, en el primer partit estava desconegut, Rodri ja no serà Rodri i porta dos partits Rodri que donant unes lliçons magistrals.
Sobretot quan parlem de defensa, està molt l'ajuda dels migcampistes a la defensa també es nota i ahir Rodri ha estat fonamental.
Sí. Els amics de els companys de 24 hores estan imatges de la final de Sud-àfrica i el que us deia, veus línia per línia, és que estaven alguns dels millors del món. Era impressionant. I ara no, ara diguem, és el conjunt.
El conjunt, no? És que el conjunt de l'equip que no que funciona, perquè ara ho dèiem, no? El canal 24 hores que estan repassant, no? Que fa 16 anys, evidentment, d'aquesta primera estrella de la que parlem. I pel que fa a l'alineació titular, quina creieu que serà, Miquel, per exemple?
Jo crec que tornarà a jugar sense Pedri, amb Rodri, Fabián i Olmo. I sobretot perquè li ha sortit molt bé. Li ha sortit molt bé els partits d'abans. El canvi de Pedri ha sigut fonamental perquè després, els últims 30 minuts, si Espanya està guanyant, evitarà, jo crec, que Argentina t'aprete perquè buscarà possessions llargues, buscarà el domini de la pilota i ahir la sortida de Pedri o de Mikel Merino els 30 últims minuts, en principi jo crec que és un gran aspecte per a Espanya.
Jo crec que ha anat trobant la fórmula al llarg dels partits, de l'evolució, no? I la fórmula és un equip titular clar, aquest canvi de Pedri i després els canvis. Ja saps que tens jugadors... A mi, jo em quedo una mica amb les ganes de veure el Víctor Muñoz, que és un extrem que m'agrada molt, però que, bueno, que ha arribat molt justet al Mundial. Però pot ser un revulsiu també pels darrers minuts segons com vagi el partit.
I Nico Williams, diuen que està també ja al 100%. Jo crec que d'avui segurament també veurem més minuts a Nico Williams. Jo crec que tindrà 20 minuts, tindrà segur, perquè la combinació Nico Williams-Lamine, un per cada banda, que va ser la base del triomf de la Copa Europa. I ara la base serà la mateixa que hem vist, la del partit contra França, sense cap mena de dubte. Ja sabem que Luis de la Fuente és home això, de bloc i de fer pocs canvis, de tocar poques coses. És que tots podem dir ja els canvis quins seran. Pues això, Mikel Merino, Pedri tornarà a sortir, sobretot si l'Espanya necessita tenir la pilota. Ferran, Nico Williams segurament.
Nico Williams aniria molt bé per a fer transicions si t'apreta Argentina.
Sí, aniria molt bé. Jo crec que volem minuts a Nico Williams. I si ja la cosa es posés molt malament a la desesperada, doncs potser volíem fins i tot Borja Iglesias anant a l'olla. No dic pas que no. Però,
esperem que igual no hem d'arribar. Esperem que no. No?
Esperem que no.
No perquè no surti Borja Iglesias, que a mi m'agrada molt, però...
Sí. Esperem que no. Però jo crec que tots tenim clar que la base serà el mateix equip que vam veure a França.
Xavi. Per mi és molt bàsic Espanya doncs controli el partit ja d'entrada esperant aquests famosos minuts finals d'Argentina, això està clar, però jo crec que si Espanya controla bé el partit i es posés per endavant, als argentins els hi costaria molt remuntar, com tu deies, Miquel, a Espanya només ha encaixat un gol, eh? O sigui, que, escolta, això hi ha que tenir en compte. Hi ha una solidesa defensiva molt bona i s'haurà de controlar, evidentment, tots els atacants argentins.
No només això, és que li han creat molt poques oportunitats.
Sí, també és veritat.
Sí, però és que a mi el que em fa por...
Sí, no és allò de l'ai, ui... I
ha jugat contra Portugal, contra...
I el gol que encaixa Unai Simón al minut 42 o 43 sí. contra Bèlgica, l'encaixa perquè és el minut 42 o 43 que porten 40 minuts sense xutar-li una pilota ni participar. Al minut 5 o al minut 10 l'hagués parat, estic segur.
Vosaltres esteu parlant en termes, lògicament, estrictament futbolístics, però és que a mi em fa por el no futbolístic. O sigui, em fa por... el tema canxero, el tema jugar aquest altre futbol, el tema joc subterrani, el tema anar a provocar, el tema marrullero, em fa por.
Però això ja hem de tenir en compte que ho farà.
Sí, és clar, però és que Espanya no sap jugar amb marrulleros, no sap, i Argentina és marrulleria sobre...
De fet, contra Argentina...
Hem tingut la pràctica contra... d'Uruguai, eh?
Exacte, un assaig...
El partit d'Uruguai no va ser gaire acadèmic, vull dir, no
i va tenir Uruguai, més a fer... I és perquè el porter que tenien, com es deia, el d'Uruguai, aquell que té 40 anys, com es deia?
Muslera
ens regala el bolet, si no, ojo. Per això a mi em fa por això.
No, jo el que anava a dir, diem que Argentina ja va marcar el partit contra Inglaterra, que va haver una entrada al Bellingham, si us en recordeu, de cuidado, eh?
Sí.
No van dir, oye, al tanto, eh? Van marcar terreny.
Apuntaves a Anglaterra, el partit pel tercer i el quart lloc que vam veure ahir. Déu-n'hi-do, eh? Aquest 4-6 final, que anaven 0-4 guanyant...
No trobes sentit a
Anglaterra,
partit.
No el trobes?
En un Mundial, no. En una Olimpiada, on es juguen una medalla...
Les medalles de bronze.
Això sempre són solteros contra casaus i
és una acabada... És una acabada passar el viatge.
Sí.
O sigui, hem anat de viatge i ara no tornarem ara. Tornem fem uns dies més, va, que encara ens queden per visitar quatre coses.
Va sorprendre que traguessin els equips titulars, estan a 15 dies de començar les lligues respectives, perquè normalment en els tercers i quarts llocs es treuen els suplents, sí, que no han jugat, pobres, ni un minut, i bueno, pues mira...
Però si et fixes, és un partit per a les reivindicacions personals. Mbappé volia marcar gols, Bellingham volia acabar...
Bueno, i també és un França-Anglaterra.
És un França-Anglaterra,
hi ha molta rivalitat.
És un Waterloo.
Doncs a veure com evoluciona. Escolteu, ens queden pocs minuts, però m'agradaria, perquè estem parlant del Mundial, però és que la pretemporada dels equips ja la tenim aquí. Fem 2 minuts per parlar de Barça i Espanyol, però la temporada vinent, com la veieu, Xavi?
Bueno, jo el que estava comentant abans d'entrar, que el Barça està fitxant davanters. Jo vull veure també que fitxem defenses, sincerament.
És un dels grans problemes.
És un dels grans problemes.
De la temporada, que ha quedat palès.
Diuen que volem guanyar la Champions, però amb aquesta defensa no podem anar ni a Allianz Arena, ni podem anar doncs, a l'Emirates Stadium i tots els grans estadis d'Europa, bueno, i al camp del PSG, per exemple, també. Home, a veure, no sé, jo vull veure que també la directiva doncs està, diguem, buscant defenses alternatius.
Jo crec que ho està fent. A veure, jo crec que aquestes alçades, tots els equips estan encara... M'entens? Perquè també el Barça, com tots els equips, està esperant una gran venda, segur que, saps? Que vingui a última hora, després del Mundial, vingui algú a agafar el telèfon...
I pues quina gran venda podem fer nosaltres?
Ferran Torra, potser...
Sí.
Rafinha, porta de sortida per ells dos. Sí,
Koundé,
i una cosa... No, jo que no m'agrada el Koundé, us ho he de dir. Doncs.
El teu estimat Koundé segurament també.
I una cosa, avui es juga una final de Copa del Món encara, els jugadors estan concentrats, però igual Deco està negociant en el Cuti Romero i no ho sabem, o el Laporte.
O Laporte, que ell també...
Encallo, però vull veure.
Tenim que esperar a que acabi el Mundial per a dir, vinga, va, a veure què passa
i per què fa.
Només això, encallo, però vull veure. Ara que parlin els altres.
Vols veure-ho fet, eh?
El Cucurella al Madrid, l'anglès aquest, com es diu, el Gordon?
Gordon? Sí.
És a dir...
Però és davanter, però és davanter.
Bueno, sí, és veritat.
I a De Jemi, que sempre jo no entenc perquè l'han fitxat.
Els anys que hi ha Mundial són anys diferents a l'hora de fitxar, no? Bé, perquè hi ha jugadors que es valoritzen, altres que es desvaloritzen. Veurem. No sé, quant a l'Espanyol...
L'Espanyol, exacte.
Et puc dir el mateix, Gonzalo. També s'han fet bons fitxatges.
Home, 0-3 ahir, tu.
Sí, contra l'Olot. El meu avi va ser president de l'Olot, eh? Sapigueu. Sí. No, però a veure, per exemple, jo crec que s'ha fet un fitxatge molt, molt bo, sorprenentment bo, i ens sentireu a parlar, que és aquest xaval que és Alcala.
D'on ve?
Ve de segona, jugava al... Ai, ara m'ho... ara m'he quedat en blanc amb aquest jugador. Ara m'he quedat en blanc, perdona.
Bueno, l'hem de tenir en compte.
És un jugador, de debò t'ho dic, el volien. Tu n'has sentit parlar, no, Gamper?
No.
No, no? És un jugador que el volien molts primeres, és un xaval que a mi em recorda molt a Raúl, per la manera de córrer i tot, inclús a Tamudo, és molt, molt bitxo. Aquest xaval del Cala serà molt bo. I la resta, bueno, ha vingut un xaval del Burnley, que té nom de personatge de Harry Potter.
Aquest sí que me'l recordo.
Sí. I, però bueno, jo també dic el mateix, hem d'acabar que Monchi, hem d'esperar que Monchi acabi de fer la feina. Jo crec que ara mateix és molt difícil aventurar.
Fer un pronòstic o fer una...
Bueno, el que està desmantellant l'equip i l'entrenador i tot és l'Europa, no?
Ui, aquí té una situació complicada.
Molt complicada.
Can Dragó,
sí, ha marxat l'entrenador.
Es
posa el director esportiu com a entrenador, que jo crec que és la millor opció, perquè és el que més coneix els jugadors que ha portat ell i tal. El que passa que se n'han anat tots i estan venint a comptagotes. És cert que el filial el tens en tercera i hi pugen a gent.
Perdoneu, va jugar al Castelló.
Ah, de Castelló.
Al Castelló, mira, pam-pam orellut.
Doncs ho hem de deixar aquí. Escolteu, a nivell personal, agrair-vos molt la feina perquè ha estat un autèntic plaer aquest màster de futbol que he fet en aquests 2 mesos i mig. Gràcies a Miquel Sanchís, Xavi Gamper, Gonzalo de Martorell, Luis Mimendizábal, un plaer enorme, és un honor. He gaudit moltíssim, m'he retrobat amb el futbol i espero que això continuï, qui sap en quin moment de la nostra vida. Gràcies a vosaltres, tornem fins ara.